L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón.
Yo chico el campeón.
Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él.
La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo, no resuelta de Hong Kong.
És molt curiós veure la diferència generacional d'aquesta taula, perquè, esclar, veiem aquí la Neus i en Pere, que estan cantant aquesta cançó, i a més és curiós perquè us la sabeu tota de memòria.
Sí, que atenció, atenció al que dèiem de les presentacions de l'època dels 80, que és això, que la pobra noia soy dulce y fiel, sí, i vivo enamorada d'ell, penses, Verge Maria, però clar, això és el que veiem de petits.
Si era dolça i fidel i estava enamorada d'ell, vull dir que tampoc no l'havia d'amagar, no?
I en canvi, deia el tema aquest de la diferència generacional, perquè la Sandra acompanyava amb el cap, però la lletra no se la sabia.
No em diguis
gaire.
Que no era maca aquesta cançó,
si no,
Sandra.
No
l'havies escoltat mai. Clar, bueno, però ara que l'has escoltat, amb la veu de les Mocedades, que tampoc sé si saps qui són, però a veure, és igual, tampoc.
Em sonen
d'allà lluny.
No sé de què, però em sona el nom.
Molt bé, molt bé.
Saps, quan us he dit quina sèrie portava, i m'heu dit, posem aquesta sintonia. A mi m'ha sonat el nom que heu dit, perquè quan he buscat el tràiler, ha sigut la primera opció que ha sortit.
Sí, esclar, normal.
És un clàssic.
Això va ser un clàssic dels grossos.
I tant, això ho veiem en format dibuixos animats, i ho veiem quan érem petits, i clar, per això sabem la cançó, i en Pere i jo la cantàvem i la ballàvem.
A veure, amb un que volta molt, encara se li diu als de la nostra època, sembles en Willy Fog, perquè tot volia voltes, Va marcar, eh?
Sandra, tu que t'agrada les sèries, només per la teva informació, aquesta sèrie està disponible, em sembla que és, no sé si és a Clan, que està disponible.
Ja pot ser.
I juntament amb altres de l'època, com D'Artagnan i los Tres Mosqueteros,
sí.
O el mític Don Quijote.
Doncs haurem de fer una revisió històrica.
Sí, un cap de setmana, fas una mica de berenar, que és el que feia la veïnada en aquella època, i et poses a mirar això.
Mira, no he vist cap episodi d'això que digueu, però n'estic seguríssima, per la manera com heu reaccionat tots, que farà més història que no la sèrie que us porto avui.
Això segur, això
no,
segur.
No, sí, aquesta va fer història. També és veritat que aquella època no teníem gaire on triar. Hi havia el que hi havia. Tampoc podíem veure 30 capítols seguits. Havies d'esperar cada setmana, a l'hora que tocava, i si no t'havies perdut. I és així.
Clar, una sèrie durava un any.
Sí, clar.
Perquè un capítol cada setmana...
O més d'un any.
Ara hi ha una pràctica que és molt divertida, que és posar la televisió en obert amb alguna criatura, i quan hi ha la publicitat dir-li tira endavant, i els veus allà obsessionats tirant endavant i la tele no es mou.
No funciona, sí.
Això va molt bé per fer-los entendre que no tot és tan a l'abast i tan senzill, no?
No, escolta, no te'n vagis tan enllà de les criatures, perquè a mi em va passar l'altre dia.
Sí?
Com que jo veig moltes plataformes, i l'altre dia mirava una sèrie de televisió, però de televisió normal, diguéssim, no? I saps allò que en un moment vaig agafar el comandament i volia tirar? Dic, què estàs fent, Pere?
És perillós, això, eh? Jo me'n dono compte.
Clar.
Tu mires... Jo miro poc la televisió en obert, però aquests dies que estem seguint els telenotícies, que mires més la tele, quan fan...
Les desconnexions,
algun anunci, de seguida el mòbil a la mà.
No, o fins i tot...
I està connectada amb el mòbil.
Clar,
no,
o fins i tot...
No pots tenir un moment de descansar.
O fins i tot alguna cosa que t'hagis perdut del que estan explicant i tens com la tentació de tirar enrere per dir veure si ho has sentit bé i, clar, te n'adones compte que allò no es mou.
No,
doncs imagineu-vos si a nosaltres ens passa, que som una generació, més nosaltres que la Sandra, però la Sandra també, hem crescut amb la televisió més analògica, per entendre'ns-hi, sense tanta plataforma. Imagina't els petits, que ells ja no conceben haver de fer o haver d'esperar segons què.
Sí, jo recordo quan era petita, que feia cursets de natació a l'estiu, que a l'hora que acabava el curset de natació, just a l'hora que jo sortia de la piscina, diguéssim, començava una sèrie d'aquestes de dibuixos animats que feia per la televisió. Jo anava corregents de la piscina per arribar a casa just en el moment que havien acabat els crèdits inicials i començava l'episodi. Clar, això avui en dia...
No,
això
s'ha acabat, ja.
Ja no hi és, al contrari, que a més hi ha aquella part com de... també una mica d'avorriment, a vegades, de dir, que veus els nens, se senten, què mirem? No ho sé, anar passant. O sigui, això que ens passa a nosaltres, hi ha com tant on triar i que a vegades acabes repetint lo mateix sempre, tot i tenir molta oferta, però... Bueno, aquesta part d'això que dius tu, no? Aquella il·lusió que t'obligava a fer alguna cosa, que és doncs, a quedar-te allà, arribar a l'hora, a no entretenir-te, ara això no hi és.
Doncs imagineu, jo ara estic pensant moltes coses de quan jo era petit, imagineu-vos vosaltres, que sou més joves, i que la televisió encara funcionava al matí. Al matí hi havia televisió. Jo a la meva època al matí no funcionava la televisió. La televisió començava al migdia amb les notícies o no sé què feien.
Que hi havia allà la carta d'ajuste.
La carta d'ajuste, sí. Allò que era tan bonic que miraves de colors i deies, què caram és això, no?
Home,
I quedava molt bé de decoració si la posaves.
Hi havia un programa que no fallava mai. Si tu miraves el teleprograma, a casa meva sempre hi havia el teleprograma.
Ah, exacte.
Que això tu, Sandra, tampoc deus saber. Que... hi havia un programa que no fallava mai, que era Despedida i Cierre.
Despedida i Cierre, sí, senyor.
A partir de les 12 de la nit, i a més t'ho marcaven, Despedida i Cierre.
Sí, sí.
I sortia una presentadora i et deia, fins aquí,
adéu. Les emissions... Bona nit. Les emissions
i era la seva única feina.
Sí, sí, sí.
I posaven l'himne nacional i sortia o en Franco o el rei.
Depèn.
I es tancava. I es tancava, tot negre. S'ha acabat. A dormir tots.
Sí. En fi, tot això que em portem no sé quanta estona parlant, la pobra Sandra, cada dia em sembla que ens vindrà només amb el títol ja de la sèrie, perquè ens n'anem per altres mons. Venia perquè ens portes una sèrie que es titula La Vuelta al Mundo en 80 dies,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. Diguéssim que és la versió, tot i que ara parlarem exactament de quin tipus de versió és, de
Willy Fox, típica, que dèiem nosaltres.
Sí, exacte.
No la de Willy Fox, evidentment, però sí, del clàssic de Jules Verne, doncs sí. És una nova adaptació. En aquest cas, doncs l'han fet en format sèrie, que curiosament, jo no ho sé... Ja no ho sabia. Segurament ho he estudiat en algun moment de la meva vida, però no ho recordava.
Ho oblidem, sí.
Que el clàssic de Jules Verne estava... fet en fascicles, també. Vull dir, es publicava en un diari setmanalment o diàriament, diguéssim. Sí. No és una cosa que sortís un llibre com el comprem ara, no? O com l'hem llegit la majoria de gent que hem llegit el llibre. Doncs això estava fet per fascicle, per tant, és ideal per una sèrie. En un principi seria ideal, no? per una sèrie. Llavors, bé, així, eh? Només amb aquesta introducció i el títol La Vuelta al Mundo en 80 dies ens arriba aquesta sèrie a Movistar Plus.
Veus? Tenim un... que en Joel haurem de venir a casa teva, no?
Tenim un problema. Sí, sí, sí. Tenim un problema perquè jo no tinc Movistar Plus.
Jo encara puc veure Russia Today. Ho dic per si us interessa.
Per tant, arriba Movistar. És una aposta de Movistar o l'ha comprat... És a dir, és seva o l'ha comprat fora? Bueno, no sé si ho tens, això, eh?
Doncs no. Bueno, sí. No sabria dir-te si és aposta 100% de Movistar Plus, està clar que la podem veure allà, però sí que és una coproducció que han fet diferents, és una productora, una barreja de productores, hi ha televisions franceses, alemanyes, italianes, britàniques, americanes i belgues.
Caram,
tant, sí, és clar, si és de la volta al món, ja l'hem molta gent
aquí. Aquí va la cosa, no? que com que ha de passar per diferents llocs, doncs, evidentment, tothom vol que surti un tros del seu país
clar,
i que per fer-ne publicitat, no? Llavors, és una coproducció, així com deia, de diverses televisions, i en aquest cas Espanya no hi és, per tant, jo diria que simplement l'ha comprat Movistar Plus.
Voy a dar la vuelta al mundo en 80 días. Algunos han nacido para la aventura. Otros, francamente... No.
He venido a cubrir su viaje para el Daily Telegraph.
¿Qué? No. Oh, no. No, 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 no. La vuelta al mundo, amigos. En 80 días. Que comience la aventura.
¿Por qué no podemos viajar en tren como la gente normal?
Ui, aquest era en Rigodón.
Sí. Ara...
Home,
i entenc que la Dulce i Fiel deu ser la periodista, no? L'han canviat.
Sí.
Clar, aquí hi ha una reinterpretació del clàssic.
Clar.
Vull dir, no ens hem d'imaginar el llibre, o sigui, no és una adaptació del llibre fidel, no, diguéssim.
Passen altres coses.
l'han modernitzat una mica, tot i que està basada en els temps que passa la novel·la, sí que li han donat una mica una visió més moderna, i sobretot jo diria que ho fa sobretot en els personatges que acompanyen amb en, com es deia, en Foc.
Es deia Phileas Foc, oficialment. Foc. Nosaltres érem Willy Foc. Devia ser més fàcil.
Tenia nom de malaltia.
Phileas Foc.
Sí, com de fong, aquests fongs de la pell.
Doncs, a veure, primer de tot, per qui no conegui la història, perquè potser hi ha gent que no n'ha sentit a parlar, que no ha vist Willy Fox, que no ha llegit el llibre, la trama se situa a Londres als anys 1870. Un aventurer, Willy Fox, Phileas Fogg en anglès, aposta 20.000 lliures que pot donar la volta al món en 80 dies. I a partir d'aquí comença aquesta aventura, que té una data límit per acabar-la i per tant l'ha d'aconseguir fer, no? Abans no arribi aquesta data límit, molt resumidament.
Home, ha d'estar xula aquesta sèrie, no? Perquè amb les tècniques més noves i tot això, vulguis o no,
dic jo, bé, no sé,
m'està fent així,
clar, depèn de com la faci. Dir...
O sigui, a veure... És una bona sèrie per la gent que li agrada el gènere d'aventures.
Pot ser fins i tot per infantil? És a dir, que clar, a vegades... Nosaltres ho havíem vist quan érem petits, però una versió molt edulcorada. No sé si aquí també va igual o no.
Clar, no, ja no està feta per nens, però clar, no he vist tots els capítols perquè els apengen setmanalment, però bé, és aquí ve on és la diferència, diguéssim, amb el llibre. Potser la gent que sigui molt fanàtica, molt fan del clàssic de Jules Verne, això, clar,
no li acaba d'agradar.
Potser no li acaba d'agradar. Jo personalment, ja et dic, he vist un capítol, vull dir, no. No sóc capaç encara de jutjar com acabarà sent aquesta sèrie, però a mi li falta una mica de continuïtat per generar aquesta aventura dels 80 dies, no? d'aquest compte enrere de he d'arribar a tal punt abans no passi aquest dia per aconseguir guanyar l'aposta, no? L'han concebut una mica com una sèrie d'aventures, que està bé, perquè cada episodi, diguéssim, se centra en un punt de l'aventura i a dins té una mateixa aventura per si sol, no només el fet d'arribar d'un punt A a un punt B, no? Sinó que sempre els hi passa alguna cosa que els impedeix anar de punt A a punt B. Llavors, està molt concebuda com això, com en fascicles, que en realitat seria fidel, no?, el que va fer Jules Verne, però no té tanta continuïtat com diries, doncs una història que té un compte enrere, no?, i que és molt clar que has d'anar d'un punt A a un punt B a un punt C. Doncs aquí no sempre hi ha aquesta continuïtat d'A a B a C, sinó que et diu, vale, has d'anar d'un punt A a un punt B, doncs el següent potser és el punt D al punt E. No hi ha continuïtat d'un punt a l'altre. Però sí que, evidentment, cada episodi, són 8 episodis, doncs 45 minuts per episodi.
Sí, que va ràpid, tu.
Sí, que va molt ràpid.
80 dies, va 10 dies per episodi, A 10 dies per episodi. Sí.
Caram. Home, tingues en compte que va donar la volta al món en 80 dies. Sí. Per tant, ha d'anar proporcional, això.
I s'acaba. O sigui, són...
Té un final, això.
Comença i acaba.
Sí, perquè deu arribar al lloc i ja s'ha acabat.
Això m'agrada. Sandra, una cosa que per mi és bàsica, perquè recordem a la nostra època els dibuixos tenien les limitacions que tenien tècnicament, està ben feta tècnicament, perquè una de les gràcies d'aquella història en el seu moment era que el protagonista, no, Phileas Fogg, agafava tots els transports que hi havia hagut en aquell moment,
època,
no?
Clar.
Vaixells, trens, bucs, fins i tot anàvem a la FAT. Saps que el Globus he llegit?
Que no.
No ho sabia. Que la versió original no hi era. La van col·locar la cinematogràfica perquè fes una mica més de gràcia. Ah.
Mira, aquí hi ha globus, també.
Però, en fi, en tot cas sí que la gràcia era que agafava tots aquests mitjans de transport que també llavors en aquell moment ens feien tanta gràcia. No, no sé si això tècnicament està ben resolt.
A veure, sí, en el sentit que està clar que han passat molts anys i cada vegada, no, cada any que passa, diguéssim, la tecnologia és més bona que l'anterior. Per tant, si compares aquesta versió amb l'última versió que s'ha fet del clàssic, segurament està més bé. Jo potser m'esperava un pèl més.
Una mica més.
Una mica més. Clar, suposo que el fet d'haver de ser un puzzle, no?, entre tantes televisions i tants diferents pressupostos, això potser també afecta, no? Desconec si cada episodi l'ha fet una productora o si realment
tan és... Tancats, tan barrets, vull dir que...
Sí.
Quan hi ha massa gent, malament rai. Perquè després...
No, perquè el cinema d'aventures, a banda d'un bon guió que t'enganxi, ha d'haver-hi també una... Jo, per mi, penso que ha de tenir una qualitat tècnica, perquè clar, quan parles d'aventures, doncs hi ha coses que surten del que és normal, etc. Si tècnicament justeja...
Sí, no...
I a més, amb aquesta sèrie es podia lluir.
Sí, jo no diria que justeja, en aquest cas. Sí que hi ha algunes escenes que ja, és evident que estàs mirant una sèrie i hi ha alguna escena que penses aquí potser una mica més de pressupost
bé si ho fet això
hagués estat més bé, però no te la miraràs i, per exemple, per comparar-ho amb una de molt evident, El Barco. Jo me'n recordo quan mirava El Barco que l'escena, diguéssim, en què
tu miraves El Barco,
home, jo, però si la Sandra mira Los Hombres de Paco com los que mira
sí, però a mi El Barco em va enganxar en època adolescent. Sí, sí, jo tenia l'edat que tocava per mirar El Barco en aquell moment.
Tu també l'havies vist, no?
No, un tros. Un
i per
capítol.
Què t'ha sorprès, Pere Farges?
Ah, no sé, perquè pensava que no li agradava aquestes sèries així espanyoles.
Bueno, ja,
sí, no li agrada la sèrie
sí, d'Espanyol. Bueno, si
Los Hombres de Paco, sí, perquè era petita i era inconscient del que estava fent. Però escolta'm, El Barco ja era una mica més gran.
Home, no, jo les he mirat, jo totes les sèries adolescents que em tocaven per edat que són espanyoles, Física, Química, El Barco, l'Internado.
Tu Farmàcia de Guàrdia et va enganxar petita, no?
Sí, qui ja no.
Sí, Farmàcia de Guàrdia, ni jo, eh?
No, ni jo, què vols dir?
La farmàcia ja l'ha fotut a terra, fa temps.
Jo no l'havia vist, no l'havia seguit, aquesta sèrie. Sí, no, però... sí que hi era. No és que em faci tant la jove, perquè no ho som tant.
No et facis la xula, eh?
No, però que jo no l'havia, aquesta no l'havia mirat.
Però sí, no, jo les havia vist totes. Altra cosa és que ara et digui, eren molt dolentes, però mirar-les...
O no.
Ai, amb El Barco sí. Era molt dolent.
Jo per això m'estranya, perquè El Barco sí que ho trobo que érem... Com Los Hombres de Paco, dins de la seva dolentor, per dir-ho així, encara tenia alguna cosa que et feia gràcia, i El Barco...
No fa tant. Vaig veure, no me'n recordo en quina plataforma està, i vaig veure que hi havia penjat El Barco. I vaig dir, anem a mirar.
Sí.
I vaig haver de deixar-ho a mig.
Sobretot
per això que parlàvem ara, perquè és que és tan inversemblant visualment. Clar, les onades.
Sí.
Però
es
nota tant...
Que són uns decorats i unes històries
sí.
Allà.
Jo per mi això, ja sabeu que aquesta part és important, em fa perdre molt la d'allò de qualsevol producció sèrie sí. o pel·lícula.
I llavors ja no hi sabem a Mario Casas, que jo no, pobre noi. Ara,
no
diuen, ara diuen que últimament ha fet alguna pel·lícula que està bé, però interpretativament a mi és un actor que em costa molt. En aquest cas, això ho té bé.
Quins actors tenim aquí?
A veure.
Tenim bé tant la part digital com la part actoral, diguéssim. Jo destacaré, n'hi ha d'altres i que ens sonaran per haver-los vist en altres
sèries,
produccions,
o, sí.
No són molt coneguts. Aquí el gran actor, el nom principal de la sèrie és en David Tennant, que el recordarem per Doctor Who, Good Omens, va tenir un paper Harry Potter, però bé, vull dir que és un actor britànic que ens
sonarà,
sí,
no?
O sigui, la seva cara segur que la coneixeu, no? Bé, és un gran actor, vull dir, no té reputació, diguéssim, per ser un gran actor, i ell és el que està al capdavant, diguéssim, d'aquest repartiment, i a darrere, diguéssim, de la part de director, tenim en Steve Barron, que ha dirigit una sèrie que a mi m'agrada molt, que la trobem a Filmin, que es diu Los Durrell, i ja ha fet els seus puntillos, no?, en aquest món de les aventures, perquè va estar també darrere de l'Isla del Tesoro, la sèrie que es va fer sobre l'Illa del Tresor. Més conegut, sobretot per la gent del món de la música, és perquè va dirigir el videoclip de Billie Jean, de Michael Jackson.
Ah, molt bé.
És un home amb experiència en molts diferents de...
camps, no?
De camps, exacte, de gèneres i sobretot això, encapçalada per en David Tennant, que jo diria que a tothom que li hagi agradat el Doctor Who d'en David Tennant li agradarà en Phileas Fogg d'en David Tennant.
Que interpreta.
Sí. Molt bé. És molt semblant, ho fa amb un punt molt semblant a Doctor Who. Aquí, clar, els fans de la novel·la diuen que potser es passa una mica de distillo, no? En alguns punts que es fa l'aventurer més intel·ligent, potser, o més cregut de lo que en realitat...
Clar, però bueno, hem de partir que hi ha una llicència, no, pel que has dit,
sí.
A nivell de l'obra original, és una reinterpretació, no?
Totalment, i no se n'amaguen, vull dir, ells ho venen com una reinterpretació. Clar, hem de pensar que l'obra clàssica aquest any fa 150 anys, s'han passat molts anys des d'aquells temps, i el que deia aquí... La reinterpretació la fa sobretot en el fons dels personatges, no? I en explicar, si endinsa força més del que feia la novel·la, i evidentment aquí és on s'agafa les seves llicències, en com han arribat els personatges a decidir formar part d'aquesta volta al món, diguéssim, no? I li treu més protagonisme, en aquest cas amb en Phileas Fogg, i en posa més en els seus acompanyats. Aquí, clar, jo ara fa molt de temps que vaig llegir la novel·la, i jo no he llegit segurament la... clàssica, jo devia llegir la versió juvenil que ens feien llegir a les escoles. Però mentre que a la novel·la l'acompanyant principal d'en Foc és el seu criat, en passa per tot. Pas per tot?
Sí, sí, el nom era, no era com nosaltres. Nosaltres teníem, no sé, el Rigodón.
Picaporte.
En Rigodón seria el seria aquest, no?
Devia ser aquest.
No es deia Rigodón Picaporte?
Ai, no me'n recordo. Però
els coneixíem per Rigodón. Era una rata, no?
Sí, bé, és que aquí també els havien fet animals, clar, vull dir, tampoc les comparances.
Home, en Willy Fock era un lleó.
I afrancesat, que veig que aquí també ho mantenen.
Sí, sí, és un personatge francès.
Doncs era aquest, jo diria que era una rata. No me'n recordo, m'ho fareu mirar.
Rigodón Picaporte, ara que ho digues, poder ser.
Sí, doncs en la novel·la era el seu criat, era el criat d'en Phileas Fogg, francès, criat francès. Aquí el personatge el mantenen com a francès i el mantenen com un majordom, però no com a criat d'en Phileas Fogg, no? Per tant, fan una mica aquest distància, no? D'un criat que era fa 150 anys i ara, doncs, mira, és un majordom. Ja. Però no
perdoneu, que li he posat una rata, Verge Maria.
No és una rata, no?
Em perdoni,
Què era?
Em perdoni. Rigodón era un lince.
Ah, un lince.
Diu que era un lince, home, una mica més intel·ligent, però vaja. I era, llavors hi havia en Tico, que aquest Tico era, clar, un harrister, no sé ben bé què és això, però un harrister, que deu ser un d'allò de no sé quin animal. I l'altra era, ja us ho trobaré, i l'altra era una gata, no?
La nòvia,
sí, la periodista,
sí. Romy,
no?
Sí. Era una princesa índia.
Imagina't.
Estic parlant de la versió infantil. La Romy era una princesa índia.
Però era una gata.
Sí, no ho diu ara aquí, però diria que era gata, eh? Diria que era, no? Era així com... No, i... No, una pantera.
Ah.
Millorem. No era gata, era pantera. És que no, és clar, aquells dibuixos...
Sembla que hem d'anar a una classe d'anatomia animal.
No, sí, perquè, clar, ho recordo molt vagament, clar, que eren petits. Ara estava llegint, a Google, he anat a buscar quins animals feien el Willy Fogg. I et sortia que el Willy Fogg era un lleó, el criat, el Rigodón, era un lince, acompanyat per la mascota en Tico, la Romy, la princesa Índia, una pantera, l'inspector Dix era un gos, el reporter Ralph era un esquirol,
sí.
I el dolent era una hiena, sí, esclar. Pobres hienes.
Sí. Sempre dolentes.
Molt bé, molt
això
bé.
No té res a veure, no patiu, amb la versió que ens explica la
Sandra. No, perquè són persones, no són animals.
Aquí, sí. No són animals, són persones. Aquí són tres els protagonistes, llavors no us heu de prendre tantes.
Imagina't quin embolic.
Tenim en Phileas Fogg, tenim el majordom, diguéssim, el personatge francès, en Passepartout, i tenim aquí, en aquest cas, una periodista. Que això en la novel·la clàssica no hi era, diguéssim, fa 150 anys una dona periodista, no sé com...
No n'hi havien tantes.
No n'hi havien tantes, segurament. Aquí sí que apareix aquesta dona periodista que fa un paper molt més modern que no el que li haurien fet en altres adaptacions.
Passen per Espanya o no? O no, ho dic...
Bueno, hi ha arribat la Sandra, va fent un capítol encara, no?
Més clar, només has vist un capítol, no ho saps, això. Jo ho dic perquè jo vaig veure una versió també d'aquesta història i em va fer, bé, molta gràcia. Lo típic i tòpic, no? Anaven amb un globus i van anar a caure en una plaça de toros. Hi havia un toro i un torero allà torejant. I ells allà al mig. I jo he pensat, només falta ara, estava pensant, que també passi el mateix aquí, no? Que passin per l'estat espanyol i caiguin en una plaça de toros. Però bé,
bueno, això passa a la pel·lícula Uncharted, la pel·lícula ara que està, d'en Tom Holland, que està a la cartellera, que està rodada a Barcelona, en part, i a més veus claríssimament els escenaris, però clar, així la primera escena, quan es traslladen a Barcelona, veus Barcelona i et posen un flamenco de fondo de música que clar, xoca una mica.
Sí. Jo això no ho acabo d'entendre.
No, jo tampoc.
I no entenc com no se sap, perquè hi ha coses que dius, a veure...
Ni els barrets mexicans que venen a les Rambles, jo no sé què té a veure.
Jo crec que ho saben. El que passa és que la concepció que es té, sobretot a Amèrica, és la que és. Llavors, per molt que... La persona que ha decidit gravar això al MNAC, Uncharted, en aquest cas, ha hagut de venir a Catalunya, ha hagut de... Les diferents localitzacions, vull dir, ha hagut d'haver-hi una...
La primera vegada que roda Catalunya, qualsevol pel·lícula de Hollywood, no? Ja s'hauria de conèixer
llavors,
una mica.
Jo crec que ho saben. El que passa és que llavors, pel públic americà, la millor manera de vendre-li que estàs a Espanya
és posar-li
el flamenco.
Sí.
I els toros. I això. Llavors, per molt que ells sàpiguen que aquí a Barcelona, tot i que hi ha llocs flamencs, no?
Però si tu agafes una banda sonora pròpia de la zona, bueno, per això ens deu passar tots nosaltres quan mirem qualsevol altre país, que ens, tu tens aquella imatge i segurament hi haurà moltes zones que no és així, no? Però és que ara m'heu fet pensar en això perquè em va xocar, de cop vaig tenir com una mena d'espai.
Què fa això aquí, no?
Sí. Aquí no us preocupeu per la música, perquè la música la posa el gran Hans Zimmer.
Ostres!
Com a mínim...
Això és garantia.
Com a mínim, en aquest sector el tenim cobert.
Jo
és una sèrie que ja et dic, no l'he pogut veure completa. Ja s'ha renovat per una segona, que clar, la gent es pregunta com, si heu acabat el llibre. Segurament el que faran serà fer una antologia de les novel·les de Jules Verne, no? I aquí han fet La volta al món en 80 dies,
en
l'altre potser faran el viatge al centre de la Terra, vull dir que aniran fent segurament les diferents novel·les. A veure, és una introducció a La volta al món en 80 dies, per tant, la gent que no ha llegit el llibre i que no el vol llegir, doncs mira, està bé per tenir certes nocions del clàssic, sabent que no és una adaptació...
Fidel,
exacte, que és més una reinterpretació, però com a sèrie d'aventures funciona bé, en el sentit aquest, que cada episodi han d'anar d'un punt A a un punt B i tenen un obstacle que han de superar.
Molt bé.
I si això doncs li sumes, que està... basada en fa molts anys, no? I que per tant
té tot aquest punt d'època,
sí,
no?
Té aquest punt d'època, té en David Tennant a davant, que suposo que això, els fans de la novel·la potser li veuran certs matisos que no els hi acaba de quadrar. A mi en David Tennant és un actor que sempre m'ha agradat i per tant trobo que està molt bé en el seu paper, i és això, jo crec que és una bona sèrie sobretot pels temps que corren ara, per
desconnectar una mica,
que això...
cinema d'aventures.
Sí, molt bé, exacte, molt bé. Està això... molt bé, això, està molt bé.
Sí, que no,
la llàstima és que la facin a Movistar.
Sí, exacte, aquí tenim una queixa,
aquí
Pere?
Aquí tenim un, sí, no sé què farem, però bé, haurem d'anar a casa d'algú.
A casa d'en Joel.
En Joel,
a casa d'en Joel.
Bueno, us hauré de cobrar entrada, no?
No, tu prepara un sopanet ben preparat i ja...
Pan, tomate i llardons. Exacte. I tot fet, això.
Va, vosaltres porteu la matèria prima i alguna cosa
farem. No preocupis. Duren una hora, dius, els capítols?
45 minuts.
I n'hi ha 8, cuita, podem passar tot el diumenge.
Tenim més coses, Sandra?
Doncs no, només jo l'altre dia vaig voler fer l'exercici, no? Perquè sí que hi ha gent que li agrada desconnectar mirant les sèries de tot el que està passant aquests dies, i hi ha gent que li agrada doncs
aprofundir.
Per aprofundir en el tema en si, diguéssim, històric de la invasió russa d'Ucraïna, jo recomanaria Filmin.
Sí.
Només ja han fet la selecció, diguéssim, de les diferents pel·lícules que podeu mirar i documentals que podeu mirar relacionats amb aquest tema. Totes són pel·lícules de renom i que jo crec que serveixen molt per endinsar-nos en el fons del conflicte, quan encara no era conflicte, diguéssim, no? Per entendre-ho bé. Jo, ja ho dic, tinc forces plataformes i la que on he trobat el contingut, diguéssim, no fictici més, i fictici també, però tractat des de directors ucraïnesos i també russos, també tenim l'altra part, tenim les dues, totes les parts, diguéssim, i sobretot la part dels ciutadans de peu i de la realitat ciutadana i cultural que hi ha en la zona, jo us recomano que aneu a Filmin i ja teniu la selecció feta per la mateixa plataforma.
Recordem que Filmin pots llogar, és a dir, que si no teniu la plataforma, a diferència d'altres, si us interessa un contingut, podeu accedir, pagar per aquell contingut i veure'l, que això també està bé, perquè a vegades on diu, mira, jo no tinc la plataforma, però això m'interessa molt i tinc l'opció de poder-ho llogar, per entendre'ns,
I, per altra banda, a mi em fascina la capacitat que té la realitat d'imitar la ficció, també, no? I en aquest cas, tot i que és una visió americana, Homeland.
Sí.
Per endinsar-nos en l'altra part, no? I en tot el que es mou a darrere del que nosaltres veiem i que d'aquí uns anys potser ens explicaran de les coses que s'han mogut... Homeland.
És una gran sèrie,
És una gran sèrie.
És ficció i és americana, també. Tot i que també carrega contra
ells mateixos. Sí, sobretot les últimes temporades. Sí, sí. Les primeres sí que és veritat que se li nota més.
És bastant patriòtica.
La part patriòtica, sí. Però en les últimes temporades, que a més és quan afronta tot el tema rus, està molt interessant haver... vist una mica per on es mouen els tiros, perquè està clar que és una sèrie, però està clar. Jo, Homeland l'havia vist a Netflix, ara ja no hi és.
No.
Si l'aneu a buscar, és a Disney. Tenim com la,
Està sencera?
Les 8 temporades estan a Disney Plus, per tant, si algú l'ha perdut de vista i vol anar a recuperar alguna temporada, algun episodi, la tenim a Disney Plus. També hi ha una temporada Filmin i una temporada Prime Video, però clar, us quedareu tirats amb la temporada.
Molt bé.
Ahir a 4 varen fer un reportatge molt interessant que no s'havia vist mai, o si s'havia vist, però nosaltres no havia arribat aquí, el varen donar com a primícia en aquell programa d'en Risto, Todo es Verdad, crec que és, es diu, o Todo es Mentira, o no sé com es diu aquell programa.
No sé, la veritat.
Bueno, total...
Segurament mentida.
No, tot és verdad, crec que es diu.
Tot és verdad, perquè a la tarda fa tot és mentida.
Mentira, exacte. Bé, és que jo sabia que venia, que n'hi havia dos. I era el retrat d'en Putin, no? I des de quan va començar, des del punt de vista de la persona que li enregistrava, diguéssim, totes les seves campanyes de publicitat i totes les... des de que va començar abans de que fos president, no? I la veritat és que et dona una imatge d'ell, de com ha anat evolucionant o desevolucionant, per dir-ho així, perquè clar, s'ha tornat més boig aquest home, i les ganes de poder que té, i el que et ve a dir allà, al final de tot, veus que el que vol és reconstruir novament la URSS.
Per això va molt bé, moltes vegades, la gent que no hem viscut en un món on hi havia, no?, la Unió Soviètica.
Bueno, de fet, en Putin el va col·locar amb Boris Yeltsin, eh?
Que, per cert, el va col·locar amb Boris Yeltsin perquè va dimitir, i quan va guanyar les eleccions no va tenir ni la d'allò de trucar-lo per dir-li gràcies, ho he guanyat.
La l'altre,
i es veu la nit de l'electoral, que ha estat 2 hores esperant en Yeltsin la trucada d'en Putin. I es queda amb una cara com dient, caram, jo que l'he ajudat, que l'he deixat al lloc, que bé, que l'he recolzat i tota la història, i no m'ha dit ni gràcies. Perquè veies com començava ja a tenir aquelles ànsies de poder i de dir, fins aquí he arribat i els de darrere que els donin.
És una figura, la de Vladimir Putin, molt interessant a l'hora d'estudiar la complexitat humana.
Exacte.
I bé, aquests dies hi ha diversos experts que han estudiat la seva figura, no? Acadèmics que han estudiat, doncs, la seva figura i això, no? La manera com ha transformat la Rússia, no?, i el govern rus en un govern totalment autòcrata, no?, i on ell ho domina absolutament tot.
Home, havia estat al cap de la KGB.
Sí, no, ja.
A veure, algú gaire calent, diguem, no és. És més aviat algú fred com el marbre, eh?
Jo el punt aquest, diguéssim, de les autoritats és difícil saber, perquè la informació no la deixen, no? En canvi, el punt de vista de la ciutadania sí que el tenim més retratat, doncs, amb aquestes pel·lícules, amb aquestes sèries que estan fetes, doncs, per gent ciutadana, per gent ucraïnesa, per gent russa, no? I per tant, aquí podem veure el que és ser una persona de carrer. Evidentment són pel·lícules, són sèries, però és com si un català fa una pel·lícula, una sèrie de la qüestió catalana, la farà basada, doncs, a la seva experiència.
Per cert, que El País acaba de publicar que els oligarques russos comencen a alçar la veu contra la invasió a Ucraïna. Publica El País que l'home més ric de Rússia, Alexei Mordashov, insta a parar el bany de sang per ajudar la gent afectada a refer les seves vides.
És que ara sentíem, abans he vist unes declaracions així en ticker d'última hora que parlaven que, clar, ells deien, ells sortien i deien que ells no tenien interferència amb el poder polític i que, per tant, clar, que a veure per què feien les sancions contra ells i que, clar, ells tenien molts treballadors que es veurien afectats tot plegat, no? Bé, ara aquí entraríem en una altra discussió que no seria el cas d'avui, però jo reafirmant el que diu la Sandra, sí que és veritat que, a més, en moments d'aquests val molt la pena mirar el màxim de coses possibles, és a dir, no quedar-se amb una sola versió o amb una sola informació, més que res, no? I si la Sandra diu que filmin hi ha moltes coses diferents, fetes des de punts de vista diferents, jo penso que sempre és molt interessant per anar-se fent una idea més complexa, perquè les coses mai són blancs i negres.
Exacte, i no creure's la propaganda, que sobretot, estiguem en el cas, tot el que ens arriba ara és propaganda de guerra.
Sí, sí, sí.
D'un cantó, de l'altre, d'Europa, d'Amèrica, tothom ara mateix està en versió propaganda de guerra. Per tant, jo crec que és interessant informar-se des de... Evidentment, primer de tot, les persones que saben, que han estudiat, que han estat allà, no? Evidentment, els seus propis ciutadans, tot i que els ciutadans... evidentment tens la part emotiva i sentimental de que és casa teva, no? I sobretot viatjar en un moment on no hi hagués aquesta guerra en viu, no? I que per tant la qualitat de propaganda no és tan alta, i sobretot molt al cas de les notícies falses que corren per les xarxes. S'han vist vídeos de videojocs fent, utilitzant-se...
Mira, l'altre dia Antena 3 hi va caure de quatre grapes amb això,
Sí, sí.
Publicant unes imatges que eren d'un videojoc i fins i tot de guerres anteriors. Correcte. En escenaris completament diferents.
I de països diferents.
Sí, sí.
És molt fàcil caure-hi perquè és els mateixos governs són els que ho promouen, no? Uns ho fan amb xifres, els altres ho fan amb informacions falses, no? Tothom hi juga, tothom hi té cartes a jugar i és molt fàcil caure. Jo també hi he caigut moltes vegades, per tant, abans de retuitejar coses, abans de posar m'agrada, abans de passar missatges, doncs assegurar-se que és contingut real, no? I jo és això, jo m'ha semblat molt interessant perquè és un conflicte que fa molt de temps que es viu i en aquest cas, doncs, Filmin té una gran cartellera de contingut que pot ajudar-te, evidentment no és la veritat sencera,
això, no?
Però et pot ajudar una mica a entendre una mica el conflicte. Exacte.
Molt bé, Sandra, doncs escolta, moltíssimes gràcies, seguirem les teves recomanacions i la setmana vinent més.
Vinga, adeu-siau.
Adeu.
Necessites temps per tu? Necessites cuidar-te? Al Centre Mèdic L'Orquídia comptem amb els millors professionals en fisioteràpia estètica, làser, dietètica, cirurgia plàstica i medicina estètica. Posa't en bones mans. L'Orquídia, 83 anys d'experiència. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.